obrim el capó de la ciència a la caravana.
Gairebé 7 minuts que passen de 3:45 de la tarda i avui a la caravana, i com cada dimecres, tenim ganes d'aprendre coses noves sobre el nostre voltant i avui parlem de cosmètica, Nina.
Doncs sí, Joan, avui obrirem el capó per esbrinar quines són les claus de la cosmètica avui dia. I és que la cosmètica és present al nostre dia a dia molt més del que creiem. Avui a la caravana parlem d'aquesta indústria, analitzarem si els productes low cost són una bona alternativa o no i quin paper hi té l'ètica en tot plegat. Per fer-ho, hem convidat a Marisa Ferrer. Ella és farmacèutica especialitzada en cosmètica i dermofarmàcia i Innovation Specialist al Beauty Cluster.
Marisa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marisa, a l'hora de parlar de cosmètica, per molta gent que ens pugui estar escoltant ara mateix, ho comentàvem ara, per qui es pugui plantejar per què en parleu un dia com avui de cosmètica i de la importància de tot plegat, doncs bé, perquè ara venen els Reis, suposo que regalen molts packs o moltes cremes o molts productes de cosmètica, suposo que és essencial vigilar que aquest tipus de cosmètica sigui l'adequada, no?
Sí, exacte. Bueno, lo ideal sempre és anar als canals fiables, perquè sí, és veritat que hi ha moltes marques, hi ha una gran varietat de productes de gran qualitat, de, bueno, menys qualitat, però que són correctes, més cars, més baratos, però s'ha de tindre cuidado sobretot amb les falsificacions, perquè encara que no ho sembli, n'hi han, i això, bueno, és un perill per la salut realment.
Ara en parlarem de tot plegat, abans, però la Nina ens comentava que ets Innovation Specialist a la Beauty Cluster. Molta gent com jo ens diuen això i ens quedem pràcticament igual. Què vol dir això?
A veure, simplement el que faig al meu dia a dia és estar informada absolutament de tot el que està passant al sector. Des de coses així a nivell més de màrqueting, des de més de la part de ciència, d'investigació. Llavors, la meva feina és bàsicament organitzar jornades, esdeveniments, congressos, una mica per impulsar, pues, tot aquest coneixement a la indústria que hi ha aquí i aleshores, pues, formar-los i poder estar al dia. O sigui, és una mica, dono una mica de suport en aquest sentit, en la part més d'innovació, diguéssim, i res, aquesta és la meva feina, bàsicament.
Clar, quan parlem d'un clúster d'aquestes característiques, d'aquest tipus d'indústria, estem parlant que, de fet, fins a 240 empreses formen part d'aquest clúster, eh?
Sí, som bastant grans. De fet, és el clúster més gran que hi ha a Espanya en del sector, i és el segon més gran d'Europa, perquè el primer és el francès, el nostre és el segon clúster més gran. I la veritat és que, bueno, estem molt orgullosos. Pensa que el Beauty Cluster es va formar el 2014, o sigui, fa no res.
Sí. Perquè com de gran és aquesta indústria al nostre país?
És immensa. O sigui, sí? sembla que no, però realment Espanya està dins del top 10 d'exportadors a nivell mundial de lo que seria productes de bellesa.
Top 10 de nivell mundial?
Sí. I segon en perfumeria.
Som segons en perfumeria,
sí,
a Espanya?
Sí, no ho sembla. De fet, o sigui, es potencia molt més altres indústries, com per exemple el tema de l'oli d'oliva, que és molt famós a Espanya, sí, per poder exportar aquest producte.
Per mi, el cava...
Exacte,
tot això, eh?
Però ho superem amb la cosmètica. Sí.
Ara sí, va, centrem-nos en els productes com a tal. Quan tinguem un producte a les mans, per exemple, com sabem si pot ser... entre cometes, perquè, no perquè estigui mal fet, sinó perquè és l'indicat per nosaltres o no. Com podem saber si és perillós per la nostra salut?
A veure, per tranquil·litzar el consumidor, diguéssim, tots els productes que es venen a nivell d'Espanya i a la Unió Europea són segurs per la nostra salut. O sigui, podem estar tranquils de que el que comprem a les tendes online és correcte i adequat, perquè hi ha una regulació, que de fet la regulació europea és de les més estrictes que hi ha en tot el món, així que podríem dir que podem estar tranquils, però, com he dit abans, s'ha de tindre cuidado amb les falsificacions. Mm-hmm. Cuidado si es compra pàgines que no són el més adequades, o a llocs en el carrer mateix, o sigui, l'ideal és anar a comprar-ho en un establiment o una pàgina web oficial, o sigui que realment és correcte.
Perquè quins processos passa un cosmètic abans d'entrar al mercat?
Bastants. De fet, bueno, hi ha moltes coses a tindre en compte, hi ha molt papeleo, però principalment a nivell d'Espanya, per exemple, bueno, i la Unió Europea, s'han de complir les bones pràctiques de fabricació, això per començar. Llavors, bueno, és important que a nivell de fabricació es compleixi una normativa. Després s'han de fer una avaluació de seguretat dels productes, s'ha de seguir aquesta legislació que és, com he dit, és de les més estrictes que hi ha a nivell europeu, i ha de complir tot el que es demana. Llavors, bueno, és una tasca complexa, però bueno, darrere està, per exemple, l'EMS, l'Agència Espanyola del Medicament i Producte Sanitari, que és una mica la que controla que tot es faci de manera correcta.
Clar, Marisa, un dels segells que s'han afegit a molts productes, tant d'alimentació com, per exemple, de cosmètica, és el segell vegà o el de cruelty free.
Sí.
Això en quin moment està?
A veure, per començar, vull aclarir una coseta. Cruelty free, sí, no vol dir que sigui vegà.
Val. No és el mateix, eh?
No és el mateix. O sigui, vegà és, bueno, que lògicament aquell producte no té res que sigui de derivat ni d'animal, ni que ni cap ingredient d'origen animal. Però un cruelty free és que després, ara parlaré millor, però en si és que no s'hagi tastat en animals i que no hi hagi hagut crueltat animal. Però això no vol dir que porti un derivat d'un animal, pot portar llet.
Val.
Sí, per començar, els dos segells, diguéssim, serien diferents. O sigui, una persona vegana no s'hauria de fiar si fica cruelty free. O sigui, hauria d'assegurar-se que no porta cap derivat d'animal.
Val.
Ara bé, el segell cruelty free realment no s'hauria de ficar. Per què? Perquè a tota Europa, des del 2013... es va penalitzar, o sigui, es va prohibir el tastat en animals. Uh-huh. És a dir, que cap producte que hi ha al mercat s'ha tastat en animals, ni els ingredients ni el producte final com a tal. O sigui, els assajos d'eficàcia es fan in vitro o in vivo o amb voluntaris humans, però mai en animals.
Actualment també estem veient que hi ha una gran varietat de productes, hi ha una diferència molt gran en el preu, però fins a quin punt un producte d'aquest tipus és bo que sigui barat? Perquè, és clar. I aquí entrem en el que ens deies de les falsificacions, eh? No, en parlarem també de les falsificacions un moment, eh? Abans ens ho comentaves, però el preu marca la qualitat del producte realment? O no té per què?
Depèn. Hi ha molts factors a tindre en compte. O sigui, darrere d'un producte no només hi ha la fórmula, hi ha la qualitat d'aquella matèria prima, o sigui, la qualitat dels productes, hi ha una estructura a nivell d'empresa. Després depèn de la capacitat de producció que tinguis. Depèn de si aquells ingredients són d'última generació, biotecnològics, per exemple, que hi ha hagut una inversió darrere al nivell d'I+D, això fa a vegades encarir els productes. Depèn de tantes coses, també del màrqueting. El màrqueting i la campanya de publicitat també ajuda a encarir els productes, però a vegades, si no fas una campanya de màrqueting, no et coneixen, i si no et coneixen, no et compren. Clar. Vull dir, s'han de tindre en compte molts factors. Llavors, sempre s'ha d'intentar mirar, doncs, una mica la qualitat-relació, qualitat-preu, i, a més, també el que cadascú es pugui tingui pressupost per gastar-se. És a dir, és millor comprar una crema més econòmica però correcta que no una crema de la marca X, que en teoria l'original et costa 100 euros però falsa. O sigui, això no seria l'adequat. A sobre, ara hi ha una tendència bastant en xarxes socials, que són els dupes. No sé si mai els has vist.
Ara no vas explicar això.
Vale.
Jo sóc neòfit en el tema. M'agrada cuidar-me, abans els hi deia als membres de l'equip, m'agrada cuidar-me, jo uso cremetes i aquestes coses, però no hi entenc.
Vale.
Que suposo que és el gran ampli ventall de gent. que és, sí, jo em vull cuidar, jo crec que aquesta crema m'anirà bé,
sí,
però perquè ho crec, no perquè ho sé.
Sí, sí, bueno, de fet, t'anava a dir que hi ha molta gent que potser diu no, no, a mi això de la cosmètica no m'agrada i tal, però pensa que cada persona, més o menys, gasta entre 7 i 9 productes de cosmètica al dia. Cadascú.
Com? Entre 7 i...
I 9, sí.
Al dia?
Al dia. Pensa, xampú.
Ah, clar.
Sabó de mans.
Sí, sí, sí.
Pasta de dents. Bueno, si et maquilles, pues todo el maquillaje. Les cremes. El desodorant.
Sí.
La colònia.
Clar, sí.
Si comences a sumar...
No, ja està, ja no me'ls has dit tots. Els que uso jo ja me'ls has dit tots. Va, parlaves dels dupes.
Sí, els dupes. Sí.
Dupes, què és això?
Bueno, a veure, dupes és una paraula en anglès,
sí,
que
sí,
significa
sí.
Duplicat.
Val.
Però el concepte en si és un concepte que fa referència a productes que són econòmicament més baixos de preu,
uh-huh,
i són molt similars a un de preu més car.
Uh-huh.
És a dir, no és que sigui un duplicat com a tal,
val,
però que té una similitud. Això més o menys. No
val
sé si m'he explicat.
Sí.
Vale. Doncs els dupes, ara, si mires a l'Instagram o al TikTok i et fiques dupes, i tot el que surten són un montón de comptes on ensenyen productes de preus cars que estan ara de moda i després et donen l'alternativa potser 40 euros més barata.
Val.
A veure, això realment, a nivell legal, no sabria dir-te com va la cosa, però no és gaire correcte, diguéssim, bueno, perquè a vegades pots arribar...
Seria ètic.
Exacte, ni ètic, i pots arribar a infringir pues, algun tema legal. No en domino gaire, la veritat, però...
Ara et segueixo preguntant, però què hem de tenir en compte a l'hora de comprar un cosmètic d'aquestes característiques? Però abans, em parlaves de les xarxes.
Sí.
Estan fent mal en aquest sentit, les xarxes, pel que fa al món de la cosmètica?
Depèn. Hi ha gent que fa molt bé les coses.
Mm.
O sigui, cada vegada més hi ha un grup de gent que el que fan és divulgació i estan fent molt bé. De fet, al Beauty Cluster tenim uns premis que de temes digitals i justament pues, valorem aquesta tasca que tenen alguns influencers o alguns divulgadors a xarxes socials, però sí que és cert que hi ha vegades que hi ha moltes comptes que... Diuen cada barbaritat, bueno, jo quan les veig em fico les mans al cap perquè...
T'ho pregunto d'una altra manera, Marisa. Cada cop intenten usar més cosmètics nens, nenes, més joves, més infants?
Bueno, potser amb les xarxes socials es visibilitza més, però... O sigui, vull dir, jo de petita ja intentava fer servir les cremes o el maquillatge de la meva mare. Vull dir, tots ho hem fet algun cop, agafar algú que no ens correspon per edat. Sí que és veritat que veure-ho a les xarxes socials fomenta que nens que puguin tindre accés vulguin fer coses que no els hi toca per edat. A nivell d'utilitzar una crema que està pensada per una persona adulta, perquè, clar, no és el mateix la formulació per infants que una formulació per gent adulta. O sigui,
hi ha formulació per infants?
Bueno, clar, tots els productes que són pediàtrics
està pensat per
nens, perquè, clar, no pots fer servir segons quins ingredients a un nen.
Clar, és el que em deies, perquè a mi m'ha sorprès molt, i no pararé de repetir-ho avui, que jo sóc neòfit completament en tot aquest tema, però quan parlem de cosmètica normalment pensem en maquillatge i cremes i ens deixem el que ens deies, el gel de dutxa, el desodorant, la pasta de dents...
Exacte.
I això és cosmètica?
Sí. O sigui, de fet, la cosmètica, us diré la definició, l'he adaptat una mica perquè és una mica densa, però és qualsevol producte que s'aplica a una superfície del cos humà, incloent les dents i la mucosa bucal, ¿vale? Llavors, la seva finalitat d'un cosmètic ha de ser netejar, perfumar, modificar l'aspecte, com per exemple el maquillatge, protegir la pell, com seria un protector solar, mantenir la pell en bon estat i corregir olors corporals. Tot el que s'ha sortit d'aquesta definició ja no és un cosmètic, llavors passa a ser o un producte sanitari o una altra cosa.
Val. Suposo que, i en parlàvem abans, de què hem de tenir en compte a l'hora de comprar un producte cosmètic. Si ho fem per la pell, suposo que hem de tenir en compte la nostra pell. Com és la nostra pell?
Sí, sí, sí. A veure, aquest tema és a vegades una mica complicat, perquè...
Digue'm-ho a mi. Que el primer que em pregunten és allò de pil seca o pil grassa, i no, encara m'estic preguntant què vol dir això.
A veure, si una persona va perduda totalment, l'ideal és anar a algun lloc on et puguin assessorar. O sigui, hi ha gent que de només mirar-te et podria dir més o menys com és la teva pell i quin tipus de productes hauries de fer servir. I fent unes petites preguntes de, per exemple, quan et rentes la cara, sents la cara tibant? O no? O tens molts de brillos? Llavors, tot aquest tipus de preguntes que hi ha les persones que sabem del tema, ja podem ajudar i assessorar a la persona a agafar els productes més adequats. El que passa és que també hem de dir que la gent ens agrada a vegades intentar provar coses perquè ho hem vist a la tele. Aquí t'ha no sé quantes arrugues. Ah, jo quiero esto. A veure, un moment. Tu tens arrugues?
Confonem cosmètica i màgia a vegades? És a dir, ara em parlaves de les arrugues, però podem fer-ho amb qualsevol altra cosa, Per exemple, una crema que publiciti Josh Clooney.
Uh-huh.
I vull aquella crema perquè, clar, jo em vull assemblar a Josh Clooney.
Clar, això
però
és...
Això no ho farà.
Això és màrqueting. Aquí entra el màrqueting. A veure, màgia no n'hi ha. O sigui, realment, si hi ha un estudi darrere que s'ha vist que redueix un percentatge, o sigui, l'arruga no te la traurà.
Uh-huh.
Aquí ja entraríem dintre de la medicina estètica. Però millorar-la, l'aspecte, sí. Sí, això sí. O hidratar-la, o que es vegi més maca, més... O sigui, una arruga ben hidratada és una arruga maca. Uh-huh. Que després la vulguis treure, doncs mira, si et vols gastar els diners i ficar-te a Botox o tal, mira, això és la decisió de cadascú.
Uh-huh.
Però en si, realment, sí que fa... coses, la cosmètica, però que la gent, o sigui, que no es pensin que perdran 20 anys d'edat, o sigui, no, això no va així, això no funciona així.
Com a totes les indústries, suposo que també hi ha modes. Fa uns anys es parlava del Q10 famós.
Sí.
Jo no tinc ni idea de què és, però sé que molts pots posava Q10. Què és el Q10?
És un antioxidant.
Val. Ara es parla del retinol.
Vale. Sí, t'explico perquè et riuràs.
Ai.
El retinol fa 40 anys que es fa servir.
Ah, perfecte. I se'n parla ara,
Bueno, són modes. O sigui, són modes cícliques. Ara s'ha ficat de moda. Hi ha un munt de marques que tenen retinol. Però també perquè és un ingredient que és dels més estudiats i del que més evidència té. Per què? Perquè fa 40 anys que es fa servir. Llavors... tant dermatòlegs com molta gent que es dedica en el sector, realment és un ingredient que té unes grans funcions, o sigui, serveix per l'envelliment, vale? O sigui, el que va bé és per una mica per el tema millorar l'aspecte de les arrugues, mai diré que se'n van, sinó que millora l'aspecte, millora la textura de la pell, també va bé per disminuir les taques, potser no te les erradica, però sí que pots arribar a baixar el to. I si és molt recent, potser te la pots arribar a treure, però bueno, que això es depèn. I també va bé per l'acné. De fet, es va descobrir per l'acné. O sigui, el retinol és un ingredient que ve de la família de la vitamina A. O sigui, són diversos ingredients i el retinol és com dels més coneguts.
Val. Parlàvem del preu. Parlàvem de la nostra pell. Ara no et faré fer cap consulta a ningú, però sí... et preguntaré què ens hem de preguntar nosaltres a l'hora de comprar un cosmètic.
Vale, a veure, el retinol, justament, aquest ingredient, s'ha de tindre cuidado. Per què? Perquè el retinol, sí, és meravellós, però també té un inconvenient, que és fotosensibilitzant. És a dir, si tu no t'ho apliques de manera correcta, pots acabar amb la cara vermella com un tomàquet.
Vaja.
Sí. Sí, sí, de fet, o sigui, s'ha de tindre molt de cuidado perquè s'ha de ficar per la nit, el dia següent t'has de rentar la cara, perquè hi ha gent que no renta la cara el dia següent, i t'has de ficar crema de sol, encara que no surtis de casa. Clar, aquesta pauta, o algú t'ho diu que ho facis, o potser alguna conta de divulgació que, jo què sé, que segueixis perquè ets un friki fan de la cosmètica i veus que realment has de fer una pauta concreta, però si tu veus en una tenda al retinol, te'l compres i no fas cas al modo de uso, perquè molta gent no fa cas al modo de uso, pots tindre una sorpresa.
És un clàssic, això, eh? No llegir les instruccions de com funcionen les coses, i més en cosmètica. Em deies, la cara et pot quedar vermella.
Sí.
Ho podem confondre amb alguna al·lèrgia, això? És a dir, hem de tenir en compte les al·lèrgies en els cosmètics, o això és un mite?
No, s'han de tindre en compte. N'hi ha. De fet, també s'ha de tindre en compte en els al·lèrgens. De fet, a les fórmules, bueno, per llei, els al·lèrgens s'han d'indicar. Llavors, en tots els cosmètics hi ha el llistat, que es diu INCI, allà el llistat de tots els ingredients que hi han ficats. I els al·lèrgens estan indicats també. Vale. Llavors, pot ser o bé que tens al·lèrgia a un component concret, o bé que hi ha un al·lèrgen, que els al·lèrgens doncs, tens més risc de que t'irriti, o bé que has fet una barreja rara de productes, o tens la pell en aquell moment delicada i estàs fent servir un actiu una mica més agressiu per la teva pell. O sigui, conec casos de gent que s'han provat cremes o sèrums o qualsevol producte per la cara i em diuen, ostres, és que m'ha donat al·lèrgia, no sé què. I dic, bueno, a veure, no li agafis mania. Anem a veure què et passa a la pell. Vale, veig que tens la pell massa seca. Has fet servir un ingredient massa agressiu, diguéssim, per la pell com la tens ara. Espera't uns mesos. Ara te la tractes d'una altra manera, la hidrates, la nutreixes, i després ho tornes a intentar. I no els hi ha sortit res. O sigui, a vegades s'ha de veure una mica quin és el motiu d'aquesta irritació, si és l'estat de la pell, si és una al·lèrgia com a tal, o si tu no toleres aquell producte. Llavors, sempre es pot anar a algun farmacèutic, a algun dermatòleg que t'assessori, t'aconselli què has de fer en aquest tipus de casos.
Vale. Ens queda un minutet, però no volia deixar-te de preguntar això, perquè ho dèiem, avui en volíem parlar, perquè ve Nit de Reis, venen molts regals, i molts de regals segurament seran aquests packs de cosmètica. Jo, a l'hora de... Et preguntava abans, què he de tenir jo present si vull cosmètica per mi? Però a l'hora de regalar, clar, com va això? És a dir, hi ha algun tipus de cosmètica, quan parlem de sabons, per exemple, sí que existeix el pH neutro, famós, no? I això sí. Sé que no farà mal.
Sí,
o almenys mal possible, vaja.
Sí.
En cosmètica passa una mica el mateix? Hi ha algun tipus de cosmètic neutre en aquest sentit?
Bueno, una crema hidratant normal és difícil que faci cap mena d'irritació. Bueno, és una mica conèixer la persona que li regales, bàsicament.
Vale.
Llavors, si la coneixes, pues, intentar adaptar aquest regal pues, a la persona en qüestió. I si no, depèn d'on ho compri, sempre tens l'opció de descanviar-ho.
I si no, li pregunteu a ella, que en sap un munt, ja ho heu vist. Marisa Ferrer, ella és farmacèutica especialitzada en cosmètica i dermofarmàcia i innovation specialist al Beauty Cluster. Moltíssimes gràcies per ser aquí a la caravana.
Gràcies a tu, merci.